L'any passat es van notificar gairebé 600 malalties relacionades amb la feina, amb l'àmbit laboral. I ens crida l'atenció doncs, que el 84% d'aquestes malalties van ser trastorns mentals, especialment ansietat i depressió. És una xifra preocupant i que segurament és un símptoma de que alguna cosa està passant. Li preguntem a la Imma Cortés, cap del Servei de Salut Pública i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Imma, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest 84% que jo deia és un percentatge elevat i crec que, a més, la tendència va a l'alça, no?, en els darrers anys?
Efectivament, sí, és una tendència que ha anat creixent. De fet, aquestes són dades que tenim que ens venen de l'atenció primària de salut, dels centres d'atenció primària. I històricament sempre han estat més elevades aquest tipus de trastorns, no?, trastorns d'ansietat i depressius, però sembla que els darrers anys això encara s'ha incrementat més.
I afecta per igual a homes i a dones o no hi ha diferència per raó de gènere en aquest cas?
Clar, nosaltres el que veiem és que d'aquests casos, ja dic, que són atesos a l'atenció primària de salut, hi ha més dones que homes.
Però amb molta diferència? O...
No molta, però... Bueno, no molta, a veure, Déu-n'hi-do, perquè hi ha com unes... Depèn de l'any, però aquest any, per exemple, l'any passat en van ser unes dues terceres parts dones i una tercera part homes. És un percentatge bueno, que més o menys es va mantenint al llarg dels anys.
I no sé si hi ha algun perfil comú en tots els casos, vull dir, si parlem sempre de treballadors que tenen una situació precària a nivell de sou o de condicions laborals, o això també li pot passar a persones, doncs, per exemple, amb un contracte indefinit?
De fet, nosaltres el que veiem són persones en situació molt estable. La major part de persones que nosaltres tenim la informació són persones que tenen contractes indefinits. Clar, això no vol dir que no hi hagi altres elements de precarietat, però en principi, des del punt de vista de la pròpia de la relació laboral, diguem, no?, de l'estabilitat, majoritàriament són persones en situació estable, des del punt de vista aquest de tenir un contracte indefinit. La immensa majoria ho ven amb aquest tipus de relació estable, diguem.
I heu observat si això passa habitualment o amb més freqüència en unes determinades feines o no està estrictament vinculat amb un tipus d'activitat?
Bueno, això nosaltres veiem que està molt, els casos que veiem està molt vinculat també, diguem, a l'activitat que es fa a la ciutat. Per exemple, molts dels casos són persones que treballen en el comerç, no? Que per tant també és l'activitat laboral més freqüent a la ciutat. I aleshores també doncs, depèn una mica de la distribució en aquest sentit. Val? El que volia comentar respecte al que deia abans, no, de l'estabilitat del contracte, això crec, no sé si val la pena fer una petita reflexió, una matisació, en el sentit de que hi ha dues coses. Si m'hi deia, poden haver-hi altres elements de precarietat, però també és veritat que això són aquests problemes de salut, aquestes persones, el que fan és anar al seu centre d'atenció primària, no? Malgrat sigui un tema laboral, no? O ocasionat en el lloc de treball, doncs les persones van a veure el seu metge, la seva metgessa de capçalera, i per tant ens venen d'aquí, notificats des d'aquí, és una notificació voluntària. També és possible, creiem, que aquest percentatge tan elevat de persones en situació, diguem, de contactes indefinits, que també és veritat que la ciutat ha augmentat molt, i arreu, a canvi, amb l'última reforma laboral, però també podria passar que hi hagi persones que no volen, les que estan en situacions més precàries, no?, que no volen que siguin estudiades, perquè aquests casos es notifiquen i s'estudien. Llavors, persones en situacions molt, molt precàries o situacions molt irregulars o situacions de, bueno, de més pressió a la feina o de patiment perquè puguin perdre la feina, doncs probablement no, nosaltres no les veiem.
O sigui que el percentatge podria ser encara més elevat. No, si comptem amb aquestes persones.
Sí, molt probablement, exacte. Sí, sí, és molt probable que això sigui més elevat i aquests col·lectius en situacions més dificultats, diguem, no els veiem veient. I per contra veiem això, no? Situació de persones més estables, no? Potser amb empreses més sòlides, diguem, amb recursos de salut laboral o de prevenció, però que malgrat això, doncs estan tenint problemes de salut mental relacionats amb la feina molt, molt importants, molt rellevants.
Clar, doncs anem als motius, Imma. Què passa perquè un treballador o una treballadora a la feina acabi patint ansietat o depressió? Què és el que està passant?
Clar, nosaltres el que veiem, perquè estudiem molt factors de risc laboral, no?, amb aquestes persones, vull dir, més enllà de la situació, diguem, de precarietat relacionada amb el contracte, amb el salari, etc., que veiem moltes situacions, quasi en alguns casos fins i tot d'explotació, analitzem aquests factors laborals i el que veiem any rere any que es va sistemàticament apareix i com dels més importants és el suport dels superiors, no? De les persones, dels superiors i les superiors, aquesta manca de suport, no? Per tant, que creen entorns de treball on les relacions no són, diguem, estimulants de la salut mental, sinó tot el contrari, de maneres, formes de fer autoritàries o de formes de fer, doncs, que no es compten aquest suport, les persones compten aquest suport dels seus i de les seves superiors. Aquest factor es va repetint sistemàticament. I després n'hi ha un altre que també es repeteix molt, que són les exigències molt elevades, saps? És a dir, el tenir molta feina, la intensitat de la feina, la pressió de temps, aquests factors també és un que anem veient que any rere any doncs es va mantenint. Després n'hi ha altres, com per exemple la inestabilitat a la feina o la manca de reconeixement, que també són factors, o darrerament, aquest darrer any veiem situacions també d'hostilitat, que lliga una miqueta amb el que dèiem abans de l'entorn social, no? Doncs aquests factors els veiem que estan explicant o que estan com a mínim associats amb aquests problemes de salut mental que nosaltres veiem en aquest sistema de vigilància.
Potser no es dona prou importància, no?, a les empreses sobre la importància de que el treballador se senti bé, de que les condicions emocionals, més enllà de les físiques o materials, també siguin òptimes, no?
Exacte, aquest és un tema molt, molt rellevant, perquè és veritat que, òbviament, els altres factors, diguem, de seguretat, no?, que poden provocar accidents o intoxicacions o problemes fins i tot ergonòmics, això és una cosa que, si està potser més al damunt o si hi ha més, diguem, es porten intervencions més en aquest sentit, però, en canvi, el tema que pot tenir més efectes sobre la salut mental, que són tots aquests riscos psicosocials que té també a veure amb les condicions d'ocupació, això s'hi posa poc èmfasi, la veritat, i això les dades, més enllà de les que tenim nosaltres, ens ho reflecteixen, no? Aquestes avaluacions de riscos psicosocials, aquests factors de l'organització del treball, de les relacions socials de la feina, etc., és on més manca hi ha d'actuació sobre aquests factors, que són els que, entre altres problemes de salut, però uns dels més rellevants, són els de la salut mental.
Molt bé, Imma Cortés, cap del Servei de Salut Pública i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i per recordar-nos doncs, com és d'important, no?, cuidar el nostre entorn i treballar en unes condicions emocionals de la feina que han de jugar al nostre favor i no en contra, no? I aquest 84% de treballadors que han patit o pateixen ansietat a la feina vol dir doncs, que hi ha coses que haurien de canviar en l'àmbit laboral. Gràcies, Imma, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.